Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Si a vegades ens queixem des del toc d'hoquei que el nostre esport, l'hoquei patins, té poc ressò mediàtic, aquesta setmana no podem dir el mateix. Telenotícies, ràdios i diaris, malauradament, n'han anat plens durant els últims dies, això sí, per una acció que mai haguéssim volgut que es produís. L'agressió que va patir l'àrbitre en el partit Vic-Noia de la setmana passada per part del porter del Noia, Luis Gil, ha deixat tocat el món de l'hoquei. És cert que en fets com aquests el més injust és fer-ho pagar l'esport al qual practiquen qui cometen aquest tipus d'actes. I vulguem o no, si ara molta gent en parla, és perquè fa una setmana algú va fer el que no tocava. Esperem que actituds com aquestes desapareguin ràpid ja no només de l'hoquei, sinó també de tot l'esport. Per això, en el programa d'avui, més enllà de parlar d'aquest fet, donarem ressò a una iniciativa que farà créixer, en general, el patinatge a Catalunya, n'estem segurs. I és que el patinòdrom que es construirà a Cerdanyola del Vallès serà un punt de referència en aquest àmbit per tots aquells que practiquin el patinatge. Així doncs, comencem el toc d'hoquei.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Salutacions cordials novament des d'aquest espai de ràdio del Toc d'Hoquei, on en poc menys de mitja hora us volem explicar ràpidament les jornades de les principals competicions d'hoquei patins per la vostra ràdio i també per internet www.tocdhoquei.net. Com sempre diem, som presents a xarxes socials, ens podeu trobar al Twitter, ens podeu trobar també al Facebook, on tenim ja a moltíssims amics que ens segueixen via internet, via, en aquest cas, Facebook, per poder doncs, compartir amb nosaltres les seves experiències i que ens, també ens fan arribar els seus comentaris sobre el toc d'hoquei. A banda d'això, amb el programa d'avui tenim molt contingut, tenim molt farcits, amb les jornades europees d'aquest cap de setmana, molt bones notícies per l'hoquei català i també a la primera divisió, on també hi ha hagut bons resultats pels nostres representants. Com sempre, passarem també per la primera nacional catalana i la competició femenina. Dit això, comencem. Entrem en fase d'hoquei Lliga, repassem només els resultats de la jornada 10, que es va jugar dimarts de la setmana passada, excepte l'Alcoi Liceu, que es juga aquest dimarts. El Barça no afluixa, va guanyar la pista del Blanes per 1-3. Tampoc afluixa el líder, que és el Roncato Vic, va guanyar el Noia Freixenet 4-0, i ara farem un petit apunt d'aquest partit. A la Lloret va empatar 2 a la pista del Tenerife, mentre que el Reus va passar per sobre del Voltregà, guanyant-lo per 6-1. El Vilanova va perdre casa també de forma aplastant, 1-5 davant del Massanet. Els altres partits d'aquesta jornada van ser l'Igualada 5, Mataró 3 i el Sitges, que va perdre a la pista del Lleida 3-2. Això va ser dissabte. Com dèiem, el que tothom ha vist, el vídeo, el cop de cap del porter del Noia Freixenet, en Luis Gil, a l'àrbitre Carles Bifet. Va ser el partit Vic 4, Noia 0, quan després del tercer gol del Vic, els jugadors del Noia van protestar al col·legiat i va ser a partir d'aquí on primer Luis Gil, el porter del Noia, va propinar-li un cop d'estic a l'àrbitre i posteriorment va ser quan li va mostrar la targeta vermella i el vídeo que tothom ha vist on es veu el cop de cap contra l'àrbitre, un vídeo que ha sortit en moltíssims mitjans de comunicació. Lamentablement, l'hoquei només surt amb accions d'aquest tipus, ha sortit per tot arreu aquest vídeo, a les webs, per exemple, Televisió de Catalunya el titulaven com el Zidane de l'hoquei per el tema del cop de cap. En fi, la qüestió és que a finals d'aquesta setmana segurament se sabrà ja quina sanció imposa el comitè de competició en aquesta acció de Luis Gil. Per part del club, el Noia Freixenet són molt cautelosos i esperen a saber alguna cosa de la sanció per fer moviments i per fer declaracions. En canvi, l'àrbitre del partit, en Carles Bifet, sí que va explicar com va anar aquesta jugada. Ho va fer a Catalunya Ràdio.
La jugada en concret de la situació conflictiva, entre cometes, va ser a 2 minuts del final. El resultat era 3-0 i va ser el gol que suposava el 4-0. Un gol que, en principi, per circumstàncies, ells van protestar bastant i el porter el que va fer és que es va venir per la part de darrere del jugadors i em dona un cop d'estic a l'esquena. Vale? Automàticament, jo al notar-me el cop i veure qui era, doncs li mostro targeta vermella. I al mostrar-li la targeta vermella, s'abalança sobre mi i em dona un cop de cap, amb el casco posat, sí. Aquesta és la versió dels fets real, vull dir, així és com va succeir.
Així estan les coses. Ara toca esperar moviments. Segons l'article 29 del reglament, una falta greu, com és en aquest cas un cop a un àrbitre, pot portar una sanció d'entre 2 i 5 anys. Veurem què acaba passant amb aquesta jugada d'en Luis Gil, el porter del noi a Freixenet, que per cert estava fent una molt bona temporada. Onzena jornada de l'Hockey Lliga prevista per aquest cap de setmana amb els següents partits. El líder, el Vic, visitarà la pista de l'Alcoi, mentre que el Noia rebrà el Tenerife. L'Igualada anirà a Lloret i el Vilanova visitarà la pista del Mataró. El Sitges, el Cuec, encara no ha guanyat cap partit, visita la dificilíssima pista del Liceu a la Corunya, mentre que el Barça rep el Lleida. Els altres dos partits que ens falten per dir són el Massanet Reus i el Voltregà Blanes. Fet aquest incís sobre l'Hockey Lliga, anem ràpidament a parlar de les competicions europees. La segona jornada de la Lliga Europea d'Hockey Patins ha suposat un impuls important pel Roncato Vic i també pel Vilanova Ullblau. Tots dos conjunts van treure importants victòries fora de casa que els reforcen de cara a les aspiracions de ser a la fase final. Al grup A, el Vic va guanyar el Palau Lorana per 2-3. Marc Pijuan.
Els locals van donar més feina al porter visitant d'entrada, però els osonencs, acompanyats per moltíssims aficionats blancs i vermells, van anar creixent, exhibint qualitat i demostrant per què són un equip explosiu aquesta temporada. Un gol de Carbó a 4 segons pel descans i un altre de Torre a la segona part van capgirar el marcador. El 2-2 blaugrana va fer David Paez. Si la bola va entrar a la porteria, com van considerar els col·legiats, ho va fer plorant. Però faltava el toc de qualitat de Jordi Adué, que va marcar un gran gol quan faltaven 7 minuts.
Després del partit, el tècnic del Barça, en Quim Paüls, feia aquesta lectura del joc.
El gol de l'empat, faltant 4 segons, ha pogut ser clau en bona part del partit. I a la segona part, doncs, bueno, hi ha hagut moments de tot, no? De baixades i pujades de l'equip, en el qual doncs, no hem estat capaços de mantenir un ritme correcte i diríem, i ascendent, i això ens ha acabat perjudicant força i amb molts errors, amb falta de precisió en algunes jugades, precipitació en altres, i això ha fet que el partit s'obrís molt i el fet d'anar ells a davant encara, diríem, ha fet que l'equip es precipités una mica més, no?
Per la seva part, el tècnic del Roncato Vic, en Ferran Pujalte, comentava que era una victòria de prestigi.
És una victòria molt important, de prestigi, i també que obliga el Barça a anar a Valdanyó a guanyar. Per tant, ens agrada en aquest sentit, no? Perquè el Barça té potencial per guanyar-nos a casa i nosaltres podem perdre a Valdanyó. Per tant, bueno, seria important que el Valdanyó perdés punts i una mica ens classifiquéssim els dos, no?
En aquest mateix grup, el Valdagno va superar l'Iserlon per 4-2. El Vic és líder amb 6 punts, Barça i Valdagno en tenen 3. Al grup B, Porto i Noia segueixen al capdamunt amb 4 punts. Tots dos equips es van enfrontar a Portugal en un duel bonic i igualat. Els catalans van avançar-se posant-se per 0-2 al marcador, però els locals van aconseguir capgirar-lo situant-se en el 4-2. Poc abans del final del partit, Cabestany va marcar el definitiu empat a 4. En aquest mateix grup, l'Igualada va despertar tard davant el Quevert, però el va acabar golejant per 8-1. I al grup C, l'Unimar Reus va guanyar per 1-2 a la pista del Tenerife.
Tots els gols es van marcar la primera part. Primer Margual va avançar els seus quan s'havien disputat únicament 3 minuts, mentre que el Tenerife va empatar l'equador del primer temps. Però els de Reus van reaccionar a temps abans del descans i el capità Jordi Garcia va anotar el que seria el gol de la victòria. En aquest grup, els tarragonins són segons, compartint liderat amb el Bassano, que va golejar el Hernevei per 19-0.
I finalment, al grup D, el Vilanova Ullblau és líder en solitari. Té 6 punts, els últims 3 sumats dissabte a la pista del Barcelos, on va guanyar per 1-3 i segueix en pas ferm per Europa. El Liceu va guanyar per la mínima 1-0 al Folònica. I a la Copa de les Serps també molt bones notícies pels equips catalans. Qui ho tenia més difícil, el Mataró, va guanyar per 4-5 a la pista del Candelaria, a les Açores. El Blanes i el Lloret van passar a ronda superant a dos equips italians. Als vuitens de final es trobaran els següents enfrontaments. Lloret-Gilpares, Biasca-Blanes i Genève-Mataró. Els dos darrers, Blanes i Mataró, amb el partit de tornada a casa.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
I arriba el torn de la crònica de la jornada. Avui ens la porta el jugador del Club Pati Sitges, en Xavi Navarrete, que ens parla d'aquest partit entre el Lleida i el Sitges.
El titular.
Inesperada derrota del Club Pati Sitges en la pista del Lleida.
La crònica.
Bueno, el partit de Lleida per part del Sitges va ser un partit en el qual vam tindre moltes ocasions per poder guanyar el partit i no va poder ser així, no? La primera part i durant tot el partit vam tindre que estar a remol del resultat, sempre teníem que el marcador desfavorable, el qual, bueno, doncs, em feia sempre anar a remol i tenir que remuntar el partit. Com he dit abans, per ocasions del Sitges no va ser, no vam estar del tot encertats de cara a porteria, i bueno, el Lleida va fer el seu partit a casa, em sembla que és la seva primera victòria a casa que aconsegueix aquesta temporada, i bueno, malauradament no vam poder treure els punts, no? que eren vitals per nosaltres, perquè sabem que el Lleida i altres són els equips amb els que al final estarem lluitant per no baixar, no?
Gràcies, Xavi. Per últim, un apunt d'opinió. És el que ens acosta l'Andreu Caritx des de Ràdio Voltregà. Endavant, com vulguis.
Fa molts anys que en qualsevol conversa sobre hoquei, i creieu-me que Sant Hipòlit de Voltregà es compten per desenes cada dia, sento els mateixos arguments. Que no hi ha recursos econòmics, que la Federació Espanyola va desencaminada, que els horaris de les jornades no tenen coherència o que els mitjans de comunicació no ens dediquen minuts. És evident que tots aquests arguments són certs i difícilment rebatibles, però moltes vegades només serveixen per justificar la nostra pròpia inoperància. Fars de sentir que això és així perquè sempre s'ha fet així, potser és hora que passem a l'acció. Avui en dia, tots aquells qui d'una manera o d'una altra som personatges dins del món de l'hoquei, ja siguem aficionats, periodistes o directius, tenim a l'abast eines que ens permeten superar per nosaltres mateixos moltes de les barreres de les quals ens hem queixat fins ara. Mitjançant les noves tecnologies, podem teixir una xarxa que ens permeti intercanviar informacions, resultats, opinions i, al cap i a la fi, sentiments, que no deixen de ser l'autèntic motor del nostre esport. L'únic que necessitem a tot això és bona voluntat, uns coneixements tècnics mínims i algunes hores de feina. Així doncs, tenim afició, tenim història, tenim un esport objectivament espectacular i tenim els mitjans a l'abast. Crec que és el moment d'aprofitar-ho i posar el nostre granet de sorra abans d'omplir-nos la boca amb crítiques estèrils. El millor exemple de tot això que comento és el toc d'hoquei que esteu escoltant ara mateix. Que per molts anys en puguem gaudir.
A Baró Bar i Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Baró Bar i Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barobari.com.
I entrem al repàs de la setena jornada de la Primera Nacional Espanyola, destacant el bon paper en general dels equips catalans. Una jornada en la que el Liceu B es manté a la primera posició de la classificació.
A destacar la important victòria del Sant Feliu per 2-5 a pista de l'Oviedo Roller, que d'aquesta manera s'allunya de la part més baixa de la classificació i puja fins a la desena posició. Una victòria important, i és que cal remarcar que l'Oviedo era el segon classificat abans de començar aquesta jornada. Una altra victòria important és la que va aconseguir Vilafranca per 2-1 davant del Corunya. El conjunt dirigit per Pep Pané va saber jugar amb un marcador ajustat i va ascendir, així, fins a la novena posició de la classificació, deixant el Corunya penúltim amb només 4 punts.
Jornada negativa pel Cerdanyola, que suma una nova derrota i a casa contra el Vendrell per 1-3.
L'equip de Ricard Hernández sembla que no acaba d'arrencar i una jornada més va deixar escapar punts importants que el col·loquen en una discreta setena posició, tot i que només 3 punts de les posicions d'ascens. Gràcies a la victòria del Vendrell en aquest duel català, l'equip entrenat per Xavi Mestres va aconseguir sumar 3 punts importants en una de les pistes més difícils de la categoria. D'aquest partit ens en parla l'entrenador vendrellenc Xavi Mestres.
Va ser un partit molt, molt complicat. Nosaltres vam fer un plantejament una mica més defensiu la primera part, aguantar-lo sense donar moltes alegries defensives a l'atac, o sigui, sent més prudents a l'hora d'atacar perquè no ens enganxessin al darrere. I al començament de la segona part doncs vam tindre sort nosaltres que ens vam picar un penalti, vam marcar i al cap de 30 no va arribar el minut, amb un altre contra vam marcar el 2-0, el 0-2 i ells doncs, bueno, van obrir una mica més per intentar reduir distàncies i els va caure el tercer.
Remarcar la important victòria del Jaé, que segueix escalant posicions a la classificació. Amb la victòria davant del Respeig per 3-2 suma ja 6 jornades sense conèixer la derrota i es col·loca a la cinquena posició amb 12 punts a només 2 de la zona d'ascens. Una zona d'ascens que la marca el Tordera, quart classificat amb 14 punts i que aquesta jornada va tornar a guanyar per 6-4 a un Maselles Quí Girona que, tot i no estar en zona de descens, sí que està situat en una zona perillosa, amb només 7 punts i a 3 de la zona més calenta de la classificació. Una zona de descens que aquesta jornada l'ocupa en l'Areces, que va perdre contra el tercer classificat, l'Alcobendas, per 2-5. El Corunya, que, com ja hem comentat abans, va perdre per 2-1 al camp del Vilafranca, i per últim el Cue, el Sant Antonio. Els navarresos que jugaven a casa van saber plantar cara a l'Oviedo en un partit molt interessant, però que finalment es va acabar emportant els asturians per un ajustat 4-5. Per últim, ja destacar la victòria novament del líder per 4-2 sobre el Vigo, que el manté imbatut a la categoria i deixa el Vigo en una tèbia 13a posició amb només 6 punts.
I de cara a la 8a jornada, Marc, tindrem els següents partits.
Vendrell-Vilafranca, Respeig-Cerdanyola, Vigo-Stick-Jaiec, Alcobendas-Liceo, Girona-Areces, Oviedo, Club Petit Tordera, el Sant Feliu, que rebrà el Sant Antonio i, per últim, el Corunya, que rebrà la visita del Roller Oviedo.
Toc d'hoquei.
En el tema d'avui parlarem sobre el nou projecte dins del patinatge català. Es tracta del nou patinòdrom que es construirà a Cerdanyola i es convertirà així en el més gran de Catalunya. Un projecte que ha tingut un nou impuls gràcies a l'acord que es va arribar en una reunió celebrada no fa masses dies a la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès entre la Federació Catalana de Patinatge i representants d'aquest mateix ajuntament. En aquesta reunió van ser-hi, entre d'altres, el president de la Federació Catalana de Patinatge, Ramon Baciana, i Jaume Ullàs, president del Comitè Català de Patinatge de Velocitat, que ara mateix és a l'altra banda del fil telefònic. Gràcies per seguir, Jaume, molt bones.
Molt bones, sí.
I per l'altra banda també tenim a l'altre costat del fil telefònic a Daniel Viladot, assessor d'esports de l'Ajuntament de Cerdanyola, i que també ens ajudarà a completar aquesta informació sobre el patinòdrom. Benvingut, Dani, moltes gràcies.
Hola, gràcies per convidar-me.
Doncs bé, m'agradaria començar preguntant-te, Dani, com és que la ciutat de Cerdanyola pren la iniciativa d'emprendre un projecte d'aquestes característiques. Suposo que el binomi Cerdanyola i patinatge han sigut claus per impulsar un projecte d'aquest estil.
Exacte, el club de Cerdanyola, Cerdanyola Club Hockey, és el club degà de l'esport d'hockey a Espanya, i llavors bueno, la voluntat de l'Ajuntament, de la regidoria d'esports, és convertir Cerdanyola en la ciutat del patí a nivell català. Llavors, amb la federació va arribar l'oportunitat de poder construir aquest patinòdrom plegats, i doncs amb el regidor i els tècnics ho vam veure oportú i hem començat el treball per poder assolir aquesta fita.
Imagino, Jaume, que davant d'una iniciativa com aquesta la Federació Catalana de Patinatge no es pot quedar de braços plegats i recolzar un projecte com aquest és recolzar el patinatge català, bàsicament.
Home, clar, nosaltres sempre hem estat una mica mancats d'instal·lacions apropiades pel tema del patinatge de velocitat. Llavors, poder comptar amb aquesta col·laboració i amb aquestes ganes de poder tirar endavant aquest esport per nosaltres és primordial i, a més que estem molt agraïts amb aquesta situació, amb aquest tema d'aquells punts com a tal, no?
El mateix president de la Federació Catalana, al sortir d'aquesta reunió, ja va comentar això de que fins ara Catalunya no tenia un equipament bàsic com aquest que es construirà a Cerdanyola, i si ho veus així simple vist...
Nosaltres, en tema d'equipament, actualment hi ha 3 pistes. Una està a l'Hospitalet, però ja és molt antiga, una altra està al Prat de Llobregat, que també s'ha quedat antiga. Hi ha una altra, Lliçà de Munt, que realment no sé per què costa molt d'utilitzar-lo i de tirar endavant. I la veritat, amb el tema de poder construir aquest patinòdrom amb el circuit al voltant a Cerdanyola, per nosaltres és un repte que crec que hem de guanyar molt inclusió per tot el tema de l'arrendiment català en aquest esport. No?
Perquè per aquells que no hi estiguin tan posats amb aquest esport que desgraciadament va força desconegut pel gran públic, en quin nivell estaríem parlant que està Catalunya en aquests moments a nivell internacional?
A Catalunya estem en un nivell, a veure, que hem sigut molt capdavanters a nivell estatal i hem tingut molts campions d'Europa i ben classificats en el campionat del món i competicions internacionals. La veritat és que sempre hem tingut una manca de llocs per practicar aquest esport, però en tot això pues, sempre he tingut bastants practicants. I amb aquest tema, pues, bueno, el fet que puguem disposar d'un patinòdrom en condicions, pues, la veritat això pot significar poder elevar el nostre nivell esportiu, no?
Un patinòdrom que, si l'ajuntem al fet de que el Cerdanyola ja té un equip a primera divisió nacional espanyola, el Cerdanyola femení disputant partits a la màxima categoria del hockey català, estem parlant, Dani, que Cerdanyola es consolida, com has comentat tu abans, una ciutat del patinatge, podríem dir.
Exacte, sí, la nostra idea és aquesta, fer de Cerdanyola ciutat de patí. De fet, dins del patinòdrom segurament hi haurà una pista poliesportiva que també estarà dedicada al patinatge artístic, no? Llavors, bueno, tot això marcat dins de la nova zona esportiva de Cerdanyola, la zona que, bueno, encara no sabem si es dirà la Plana, Can Xarcavins o tindrà un altre nom, doncs entre aquesta zona i la Can Xarau volem convertir Cerdanyola en això, és la nostra meta, la ciutat del patí.
I Jaume, una notícia que també arriba després de saber, no fa massa temps, que bé, la Federació de Patinatge de Velocitat ha enviat ha demanat que el patinatge de velocitat sigui un esport olímpic, no? Com us preneu aquesta notícia?
Home, la veritat, nosaltres és que amb aquesta notícia és una notícia pràcticament encantadora, perquè realment és un esport que aquí a Catalunya és molt bastant desconegut, però que realment a nivell del món sempre ha sigut molt fort i té molta competició. Per tant, per nosaltres això significa la culminació una mica de l'esportista nostre, no?
També relacionat amb aquest tema, que és, bueno, amb aquest projecte també d'impulsar des de Cerdanyola, un equip que sigui d'aquesta modalitat, no, Dani? No sé si en saps alguna cosa o...
Jo, bueno, des del Cerdanyola Club Hockey és crear la nova secció de patinatge en línia. De fet, aquest cap de setmana tenen l'assemblea del club i segurament es donarà per aprovar la constitució de noves seccions, entre elles l'atletisme i el patí en línia. Una manera de Cerdanyola és tenir un equip també, doncs, ja que tenim el patinòdrom, doncs un equip d'elit també en aquest sentit.
Molt bona notícia, no, també, Jaume, en aquest sentit?
Sí, perquè a més Cerdanyola sempre ha sigut un club, penso que és el més antic d'Espanya, i a mi doncs, m'agrada molt el que pogués tenir aquesta modalitat de patinatge de velocitat i, a més, tenir un club per completar una mica pràcticament totes les seccions del que és el patinatge, no?
Doncs moltes gràcies a tots dos, moltes gràcies per haver estat avui al Toc d'Hoquei i res, que aquest projecte sigui el primer de molts i puguem veure que el patinatge tira endavant i que amb la unió de tots doncs, el podem fer més gran. Moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Toc d'Hoquei.
Ens queda poc temps, però tot seguit fem un ràpid repàs a la primera nacional catalana. S'han disputat 8 jornades i per la zona alta, Arenys de Munt i Manlleu ja semblen els clars aspirants a l'ascens. L'Arenys va golejar 5-13 al Taradell, mentre que el Manlleu va guanyar per 2-5 al Ripoll. El tercer classificat és el Calafell, que va guanyar a Vilaseca, i el Congrés és quart després de la seva victòria 3-1 davant el Cué, al Mollet. Per la zona baixa, el Piera és 15, té 6 punts, el Vilanova B en té 5, el Ripoll és penúltim, té 4 punts, i el Mollet és el Cué, encara no ha sumat cap punt. Una altra golejada va ser la del Reus B al Barça B per 5-1. Els reusencs així són vuitens. El seu entrenador, Alfred Bagés, ens parla d'aquest partit.
Després d'haver, amb 3 minuts, 3-4 minuts, que en altres, doncs vam aprofitar 3 contraatac en contra el Barça i, bueno, ens van ficar 4-0, no? Jo crec que va ser el que va marcar la resta del partit, no? Anar amb un 4-0 a la mitja part, en altres ens va donar molta confiança i assentament a la pista i ells, doncs, bueno, havien d'arriscar per intentar capgirar el marcador, no?
Per la jornada d'aquest cap de setmana, l'Arenys rebrà el Mataró B i el Manlleu al Vilanova B. Altres partits són el Taradell-Voltregà, el Piera Reus o el Tona Congrés.
Toc d'hoquei.
Tot seguit parlem de Barobari Esports, una empresa que va ser fundada l'any 1985 amb l'objectiu principal de col·laborar, investigar i promocionar en tot allò relacionat amb l'hoquei i el patinatge. Des d'aleshores han realitzat infinitat de tasques, promocions, col·laboracions i encara tenen molts més objectius als que volen arribar. I des d'ara també col·laboren donant suport al Toc d'Hoquei i des d'aquí, evidentment, els hi agraïm enormement. L'equip humà que forma Barobari Esports són grans apassionats dels esports i el fet d'haver-ne practicat en temps pretèrits garanteixen el millor assessorament als seus clients. A més, també disposen de comerç electrònic. Si vols anar a Barobari Esports, ho tens fàcil. Pots trobar-los a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93-490-7566 i també a internet a barobari.com. Entrem en la competició femenina en aquesta jornada de la primera nacional catalana. El Voltregà torna a perdre el liderat de la categoria amb un Vic apretant i que està empatat a punts, això sí, amb dos partits jugats de més. Les voltreganeses, però, poden perdre per lesió a la seva principal jugadora, Carla Guidici.
A poc a poc es van recuperar la llarga llista de partits pendents d'aquesta categoria. Aquesta setmana passada molts equips han disputat dos partits, entre ells el líder, el Voltregà, que a més els ha guanyat tots dos. Gràcies a aquestes dues victòries sobre el Vigues i Riells primer per 8-1 i sobre l'Arenys de Munt aquest cap de setmana per 3-5, escala fins al capdamunt de la classificació. Referent a aquest últim partit, cal destacar una notícia negativa i és la possible lesió de la millor jugadora de l'equip, Carla Guidici, qui en un desafortunat cop amb la tanca va sentir una petita estrava als adductors. El dimarts d'aquesta setmana se li realitzaran proves que determinaran la gravetat o no de la lesió. Qui també va disputar dos partits és el Cerdanyola, tots dos a més amb victòria, 6-1 entre setmana davant del Casanenc i plàcida victòria el cap de setmana per 10-1 a pista d'un dels equips més fluixos de la categoria, el Piera, que de moment no ha sumat cap punt aquesta temporada. L'altre equip de la categoria que encara no ha sumat cap punt és el Girona, que aquesta jornada va perdre per un contundent 0-11 contra un Noia demolidor. Amb aquest resultat, les sadorrinenques continuen enganxades a la part alta de la classificació a només dos punts del primer classificat i en tercera posició. Segona són les jugadores del Vic, que aquest cap de setmana van guanyar per un clar 1-5 a pista del Sant Cugat.
La resta de marcadors de la jornada són aquests.
Casanenc 1, Vigues i Riells 3, Igualada 1, Sant Feliu 3 i Vilanova 5, l'Aix Mataró 1.
I els partits per la primera jornada són els següents.
Piera Sant Cugat, Vic Arenys de Munt, Voltregà Girona, Noia Freixenet Casanenc, Vigues i Riells Igualada, Sant Feliu Vilanova i per últim el partit que disputaran Cerdanyola i Mataró.
Fins aquí el Toc d'Hoquei d'avui, un programa produït amb la col·laboració de Ràdio Vic i en xarxa per diverses emissores locals. Un espai que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater amb la col·laboració de Xavi Aymeric, Joan Ramon Duró, Anna Sant Ambrosio, Oriol Gené, Guillem Carol, Marc Pallarès i Marta Lohan. Ens podeu escoltar per Ràdio Valdrell, Puncí Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ràdio Vic, Ona Codinenca, Ràdio Silenci, Ràdio Maricel, Canal 20, El Picat Ràdio, Ràdio Camp de Creus, Gelida Voltregà, Ràdio Cerdanyola i Taradell Ràdio. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet. tocdhoquei.net. Adéu-siau.